Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, que és professor de periodisme. Molt bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència IFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva. Benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I el Joan Corbera. Joan, molt bona tarda. Benvingut també.
Molt bona tarda.
El protagonista d'aquesta setmana, o la protagonista d'aquesta setmana, és la consellera d'ensenyament, la senyora Mary Jane Ruiz. Senyora Ruiz, bona tarda i benvinguda.
Molt bona tarda, gràcies.
Gràcies per compartir aquesta conversa de dissabte al migdia a la cadena COPE Catalunya i Andorra en una setmana especial, no? Perquè el dijous va començar el que s'anomena el període de preinscripció, que és una de les decisions més importants que han de prendre, doncs, molts pares a la seva vida. Vostè entén molt d'aquesta matèria, de la preinscripció, de les escoles i tot plegat. Aviam, tres consells o quatre ràpids pels pares que han de fer la preinscripció dels seus fills. Què s'ha de tenir en compte tres regles d'or a l'hora de buscar un centre educatiu per la criatura?
Ara ja en aquestes alçades, el primer de tot és tenir molt clar les dates, per tant, que ja ha començat i que estem en un període de preinscripció. Jo crec també, un consell quasi també com a mare, i és una decisió molt important, però que l'hem de viure amb la màxima també tranquil·litat, perquè si no, jo entenc que són èpoques de molts nervis i de decisions importants, però que segur que els pares faran una bona decisió pels fills i que tenim un bon sistema educatiu com per trobar bons centres que puguin, bueno, pues respondre a les teves necessitats. Després l'altre és haver anat als centres, veure'ls, preguntar, tornar-hi a anar, tornar a preguntar si alguna cosa, i a partir d'aquí doncs analitzar quins dels diferents models que has vist, perquè per sort doncs a Catalunya hi ha una gran diversitat de centres de qualitat, doncs quins d'aquests centres s'adequa més doncs als diferents elements que posa sobre la taula, perquè també és cert que cada família també té unes prioritats diferents. Hi haurà algú que prioritzarà molt doncs que sigui proper a casa, n'hi haurà d'altres que prioritzaran molt un centre, per exemple, que faci molta música, d'altres que donaran importància a altres valors, i per tant jo crec que és important a l'hora d'anar a mirar centres, a part del que tots ens expliquen, doncs també poder preguntar en funció de les nostres necessitats i també tenint en compte cada alumne, no? També tenim alumnes amb necessitats especials i per tant també hi ha d'haver una informació per part del centre i dels pares.
Escolta, igual la posa en un compromís, ara, escola pública, privada, concertada?
Servei d'Educació de Catalunya, que aquí vol dir escoles públiques i escoles concertades, que n'hi ha moltes, de molt diversa i de molt bona qualitat. Jo crec que a Catalunya, si una cosa tenim, i aquests anys s'ha demostrat, és un molt bon sistema educatiu, que a més està en un procés de repensar-se. Jo crec que això és important, és a dir, en un moment en què estem a les portes de la quarta revolució, que és la tecnològica, en un moment on tenim també tants documents i tantes orientacions d'organismes europeus dient-nos que s'ha de repensar l'educació, Catalunya està fent en les nostres escoles aquest procés de repensar-se l'educació. Jo crec que aquesta tranquil·litat també l'hem de tenir els pares a Catalunya, de saber que estem mirant des de les escoles com millorar l'aprenentatge de tots i cadascun dels nostres alumnes.
Consellera, ara que estem en el tema de les preinscripcions, la picaresca que existeix des de fa molt i molt temps en el tema de la preinscripció, això que t'apuntes a vius amb els avis perquè vull que el meu fill vagi a aquesta escola que està al costat de casa dels avis. Això vostès els últims anys han fet un seguiment molt especial, han fet incidència buscant i perseguint aquestes infraccions. Aquest any crec que s'incrementa aquest seguiment, aquesta persecució cap als infractors, però no només cap a les famílies, sinó cap a podem dir persones que col·laborin en fer possible aquestes irregularitats, aquestes infraccions. Com funcionarà això i com ho tenen dissenyat? No ho explica el sistema tot plegat, perquè si no seria explicar al lladre com poden entrar a robar, no? Però bueno,
aviam. No, perquè realment amb tota l'evolució que hem fet aquests anys, doncs casos de frau n'hi ha pocs. Però jo sí que vull posar sobre la taula, abans de res, és dir que tothom té dret a una plaça, sigui en una escola pública o una concertada, i el que no pot ser és que algú tingui la intenció o vulneri la situació per tenir una plaça que té dret una altra persona. És per això que fem el control, perquè tothom té dret, el mateix dret a garantir a tenir aquella plaça. Aquests anys hem anat incrementant les mesures de control i aquest darrer any la novetat que hem introduït és que en aquells criteris al·legats, tu has d'al·legar doncs, el teu domicili, has d'al·legar si és el domicili familiar, si és el domicili de feina, si estàs en aquella zona, si tens una malaltia digestiva crònica, si ets perceptor d'una renda mínima d'inserció, tots aquests requisits que tenim, en el cas de que hi hagi una sospita, tu hauràs d'al·legar i aportar a la comissió de garanties d'admissió, que és on hi ha la inspecció, l'Ajuntament, etc., aquell criteri. I l'hauràs de justificar i, en tot cas, també, si qui ha emès aquell certificat doncs, hagués comès alguna irregularitat, s'anirà doncs, també a...
També serà responsable, no?
També serà responsable, evidentment, perquè estem parlant d'administracions o de persones col·legiades. Insisteixo, no hi ha un gran frau en la preinscripció, a Catalunya no hi és. L'any passat doncs, van arribar al Departament de Serveis Centrals, que ens haguessin arribat, són dos casos, però n'hi ha d'altres que segurament doncs, a través ja es resolen la mateixa inspecció, la mateixa comissió de garantia. Però jo crec que és important dir això, que sàpiga la gent que hi ha prous places, que hi ha centres molt diversos i bons i que, per tant, tothom té el mateix dret i, per tant, el que no acceptarem és que algú assalti el procediment per obtenir una plaça.
Bé. Bueno, ho he explicat ben clar i no he explicat com ho faran, que això és important. Que la gent ha d'anar pel camí de la legalitat, que és l'important, consellera. Sí. Molt bé, obrim micròfon ja a la resta de companys de taula, Iva i Joan Maria Claveguera. Endavant, Iva.
Hola, jo volia preguntar-li, vostè ha mencionat que les nostres escoles estan fent una feina, que a més crec que és veritat, estan fent una feina molt seriosa de repensar l'educació per veure com ha de ser l'educació del segle XXI. S'està parlant molt de treball en projectes i de nous sistemes d'avaluació, d'aules més grans però més professionals treballant a dins de l'aula. A mi aquest projecte em sembla molt interessant, em crea dos dubtes. D'una banda, com es controla després la qualitat educativa d'un sistema que és absolutament nou? Estic pensant en projectes com el d'Horitzó 2020 o de la xarxa d'escoles de Barcelona. I d'altra banda, si no correm el risc de crear una escola de dues velocitats, on hi hagi unes escoles que van molt per davant del que és habitual ara i unes altres que quedin molt enrere.
Sí, de fet és interessant perquè aquest és justament ara el paper que té l'administració, és a dir, en aquest nou sistema que hem impulsat, de dir, els centres han de tenir autonomia, els centres han de fer el seu projecte educatiu que respongui a les necessitats que hi ha en aquell centre i l'administració ha de fer dos papers importants. Un és el de donar suport, o sigui, el d'acompanyar justament per evitar això, perquè no hi hagin dues velocitats, sinó per aconseguir que tothom faci aquest procés de repensar l'educació. I l'altre important element que tenim, a part d'aquest suport i acompanyament, és el de l'avaluació. És a dir, aquí el rol de l'administració, amb la llei d'educació que es va aprovar a Catalunya el 2009, hem passat de tenir un rol de decisor de totes les polítiques educatives de tots els centres a un rol de suport i d'avaluació. Jo crec que aquest, que és un model que està implantat a tots els països capdavanters en educació i els que ens volem referir a nivell d'Europa i de l'OCDE, no només Finlàndia, sinó molts altres, aquest element el tenen, és a dir, autonomia de centres, un equip directiu que exerceixi el lideratge pedagògic en el centre, una autonomia d'organització també, i per part de l'administració, suport, acompanyament i una avaluació per veure justament això, que aquell centre compleix amb la funció social que la societat li dona a l'escola.
Joan Maria Claveguera.
Sí, bona tarda, consellera.
Bona tarda.
Permeti'm que li pregunti per les relacions entre el seu departament, el Departament d'Ensenyament i el Govern Central, després d'una època molt convulsa entre la consellera que vostè la va precedir, Irene Rigau, i el ministre que va precedir, el senyor Íñigo Méndez de Vigo, no? el senyor Juan Ignacio Bert, no? Com estan aquestes relacions? Perquè, esclar, hi ha molts temes que vostè ha posat damunt de la taula i que en tot moment han rebut un no com a resposta, no? Les avaluacions des de Catalunya, per allò de l'educació compartida, el tema del pagament dels 6.000 euros, dels alumnes que s'han d'escolaritzar en castellà amb aquelles famílies que ho demanen. I, a més, clar, venim d'una època en la que hi va haver un ministre que, amb el consentiment del govern espanyol, va dir que s'havia d'espanyolitzar els alumnes catalans i era una afirmació aquesta que amagava moltes coses al darrere. Uh-huh. Per tant, ha canviat aquesta situació? Té aquesta impressió, vostè?
És veritat que, diguem que els tarannà dels dos ministres són molt diferents, però també és cert que nosaltres seguim amb la mateixa oposició que teníem a la llei, a la LOMCE de Madrid, per dos aspectes. Un l'ha dit, que és la invasió i la voluntat de trencar amb el model que Catalunya està donant bons resultats, que és el model de l'escola catalana, i en això hem sigut molt i seguirem sent molt combatius, però per altra també per un qüestionament ideològic, pedagògic, és a dir, la llei orgànica que va fer el senyor Ver i que va aprovar el govern del PP, hem de tenir en compte que no la va pactar amb ningú, però és que ni amb el mateix sector educatiu ni amb els mateixos docents. I estableix tres o quatre aspectes que són, a part de segregadors, molt, molt perillosos, i és dir, miri, si volem millorar resultats, és a dir, la LOMCE, si aconseguim analitzar-la bé, veurem que és una llei que pot millorar els resultats, però a través de maquillar els resultats. És a dir, la LOMCE el que preveu és, jo a quart d'ESO tinc un alt nivell de fracàs. A Espanya, un 30% en aquella època, a Catalunya estem al 15%, per tant és una dada molt positiva la que tenim aquí. Per tant, com puc millorar aquesta dada de fracàs escolar ràpidament sense haver de fer gaire esforços? Miri, fàcil. Agafo els nens que no serveixen a tercer d'ESO, els trec de l'ESO, els poso a fer la formació professional bàsica i com que ja no estaran a l'ESO, aquest fracàs ja l'hauré tret fora. Per tant, em pujarà automàticament el percentatge de fracàs. En això vol dir que tu has millorat la capacitació dels alumnes? No, senzillament els has tret fora l'alumne i els hi fas fer una altra cosa. Per tant, això segur que et millora el fracàs, però no perquè millorin aquells alumnes, sinó perquè els has fet fora, allò que dèiem de les trampes al solitari. Segon element, també pervers, de la LOMCE. Bueno, ara ja tots els que tinc a quart, el que vull és que continuïn estudiant perquè no hi hagi l'alt nivell d'abandonament escolar que hi ha a Espanya. Espanya és molt elevat, a Catalunya valíem d'un 28%, en aquest moment tenim menys d'un 18%, per tant estem molt satisfets d'aquesta evolució que s'ha fet en 7 anys. Però com aconsegueixo que em continuïn estudiant? Fàcil, miri, en aquests que ja els he tret del sistema, els he expulsat, faran 2 anys d'una cosa que es diu FP bàsica i quan acabin els hi donaré un títol que no és l'ESO, perquè clar, no se l'han tret, però que jo davant d'Europa diré que aquest títol és postobligatori. Per tant, aquests alumnes que abans ni m'acabaven l'ESO ni continuaven estudiant, ara em computen a la banda de continuen estudiant, perquè els he donat un títol d'un estudi postobligatori. Això és enganyar el sistema. I sobretot, el pitjor de tot és que això no es ajuda als alumnes com més ho necessita. Per tant, nosaltres sempre hem sigut molt contundents en contra d'aquests posicionaments de la LOMCE. L'altre element que també és molt negatiu de la LOMCE, escolti'm, l'avaluació, que hi estem d'acord en que s'ha d'avaluar, evidentment, però ells com plantegen l'avaluació? Miri, l'avaluació servirà per condicionar el títol i et faré una prova externa d'un dia, si l'aproves tindràs el títol i si no, no tindràs el títol. Això, que alguns de la taula em podran dir, home, això és el que passa amb les proves d'accés a les PAU, no? Les proves d'accés a la universitat. És molt diferent. Primera, perquè estem parlant de quart d'ESO. Per tant, és un ensenyament obligatori. Tu condiciona el títol d'un ensenyament obligatori amb un examen d'un dia. Això realment és que no s'aguanta, pedagògicament no s'aguanta per enlloc, perquè tu el que has d'avaluar amb un nano d'aquestes edats és quina evolució ha fet, qui coneix el nano és el docent, per tant, qui ha de posar la nota és el docent i qui ha donat el títol.
Això el Pla de Bolonya jo crec que no ho permet.
No, però la LOMCE sí, que és el que vam estar batallant i el que al final hem canviat. Després, quina és l'avaluació que defensem nosaltres? L'avaluació que és sistèmica, que serveix com administració per veure com va el centre, per tant, per orientar polítiques educatives, per acompanyar el centre i també de cara a les famílies per dir, escolti, miri, el seu fill, que ara ha acabat 6è o que ara ha acabat 4, ha acabat amb aquestes competències. Per no entrar, perquè ara ens allargaríem molt amb una altra gran diferència pedagògica, que és aquest de l'aprenentatge competencial, que és amb què dèiem. Aquí a Catalunya, que hem començat a dir, escolti'm, en el futur les professions, com que el coneixement cada vegada evoluciona més, el que és evident és que haurem de saber treballar amb especialistes de diferents àmbits, per qualsevol cosa, per fer una operació necessitaràs l'especialista en medicina, l'enginyer, l'informàtic que et controlarà la maquineta, per tant això ho hem de començar a treballar ara. A part de coneixements, competències, la competència digital, la comunicativa, la social, la científica, això que ho estem començant a treballar a Catalunya, això no passa a Espanya. A Espanya encara el currículum és feixuc, és tancat, és dens, Clar, parlem dos idiomes diferents, per tant, malgrat doncs, que la relació doncs, o que el ministre pot tenir, que té un tarannà molt diferent, seguim sent molt ferms en la defensa del que és la llei d'educació de Catalunya, perquè ens sembla que tant per temes competencials, però sobretot també per temes pedagògics, és molt més avançada que la seva.
No sap la de preguntes que ha suscitat aquesta resposta, consellera, perquè Leandro, el Corbés,
espero, la IVA... Espero que no sigui perquè m'he explicat malament.
No, s'ha explicat molt bé, però ha posat temes sobre la taula interessantíssim. Aviam, Leandro,
sí, vinga. Jo volia posar sobre la taula el tema dels horaris escolars, no? I saber si és possible o no arribar algun dia a una major compatibilitat entre horaris escolars, horaris laborals, si la jornada contínua és o no és una solució en aquest tema, com es pot solucionar?
Jo espero, senyor Leandro, que sigui una realitat aviat, perquè aquest és un tema que ens afecta molt com a societat a Catalunya, però també a Espanya. Els horaris són del tot irracionals. I, per tant, volem posar a vegades pressió sobre l'escola quan el que necessitem és un canvi d'horaris
laborals.
Sí, dels laborals, aquests mateixos. És a dir, en aquest país no, la nostra escola no té horaris desfassats. Els que tenim horaris desfassats són els pares. Si els pares arribem i les mares arribem a casa a les 8 o a les 9 del vespre, volem estar amb els nostres fills, volem sopar, volem estar una estona, no sé, doncs fent un joc de taula o llegint-los un conte o conversant
parlant
sobre qualsevol cosa. Jo, com que els tinc petits, vaig més amb el conte, però és veritat, o parlant amb ells. Clar, això no es pot fer a les 9 del vespre, perquè és quan arribem a casa. I com que arribem tan tard, el que volem és que l'escola allargui al màxim l'horari, però no perquè els nanos necessitin estar a l'escola, sinó perquè els pares necessitem que estiguin en algun lloc. I això aquest país ho ha de plantejar molt, perquè a mi és un tema, potser perquè he viscut fora i sóc una fan dels horaris europeus, perquè la gent a les 6 de la tarda tothom és a casa i a les 7 està tothom sopant. I aquí jo ja crec que tres coses que perillen molt d'aquests horaris que fem. Primer, és fins i tot l'èxit educatiu. És a dir, si no podem estar a casa amb els nostres fills, no els podem educar. Per tant, jo crec que en això ens estem jugant part de l'èxit educatiu. Dos, si tenim aquests mals hàbits de sopar tard i sopar poc, sopar tard i dormir poc, ens està perjudicant a la nostra salut. I tercer, també perjudica l'àmbit social. És a dir, arribant a casa amb aquestes hores, qui es pot permetre el luxe d'implicar-se en una associació, en una entitat, en un... Per tant, hi perdem socialment, perquè no tenim temps per implicar-nos a la nostra societat, i perdem personalment, perquè fem horaris del tot racional, i també familiarment, perquè no tenim temps.
De tota manera, amb això, jo crec que fa falta una gran conscienciació social, perquè hi ha una, si no m'equivoco, hi ha una comissió parlamentària, impulsada per un parlamentari, en aquest sentit, que no té massa èxit. Bueno, no té massa èxit.
El pacte nacional del referèndum es va fer un 23 a les 4 i mitja de la tarda i va acabar a les 9 de la nit. I era el Parlament.
No, i el Parlament.
Sí, però és un fet molt puntual.
El que diu el Joan Maria és
el problema és aquell que
demostra una sensibilitat.
És la voluntat del Fabià Moedano, que és el que està allí batallant amb el tema.
Recordo perfectament, en una entrevista amb una emissora de ràdio, de la qual no diré el nom, en la qual va exposar aquesta iniciativa parlamentària i que les trucades van ser absolutament contràries a la seva proposta. És a dir, jo crec que falta conscienciació social amb aquest país perquè això sigui possible.
Aquest és el gran tema. De fet, aquesta ara ja és una iniciativa de govern. És a dir, el govern ja en el seu moment vam aprovar constituir tot un document marc que l'estem treballant entre els diferents departaments. Però sí que estic d'acord amb vostè que el que hem de fer és conscienciar-nos socialment. És a dir, per què ho pot fer França? Per què ho pot fer Portugal? Per què ho pot fer Anglaterra? Per què ho pot fer Alemanya i no ho pot fer Catalunya? És que no té cap mena de sentit. Ho podem fer, falta voler-ho. I aquí sí que falta molta consciència. Sobretot, jo crec que sent conscient de tot això que ens perdem, potser podem començar a
parlar. Practica la seva conselleria, reunions després de les 6 de la tarda?
Jo intento practicar-ho. El problema és que quan et conviden fora, clar, els horaris no els poses tu. El que és cert també que estem en un departament on el volum de gestió és molt gran. Jo sí que intento poder arribar a casa a llegir el conte encara que sigui abans que vagin a dormir. No sempre ho aconsegueixo, també és cert.
Les deures,
No, això, bueno, encara no, perquè tenen deures que són massa petits.
Vinga, Joan Corbera.
El cas més flagrant que recordo era el Masterchef Junior, que acabava més tard de les 12 de la nit. Era fantàstic.
Sí. Bueno, això és una vergonya.
N'hi ha uns quants com aquests.
Bueno, miri, ja que és conseller d'ensenyament, permeti'm que li li faci un test de 3 preguntes amb resposta sí o no.
Caramba,
però s'estén el que vulgui, després.
Es posarà nota.
Home,
al final?
No em diguis que s'estén el que vulgui, que acabi el programa, Joan.
No, ha de dir sí o no, com a mínim. Deures sí, deures no, a casa. El mòbil a classe, bueno. Sí o no. I el grup de WhatsApp entre pares i mestres.
Molt bé, ara em suspendrà de cop. Perquè...
Corbera, podem començar, podem acabar el programa.
Perquè, com tota la vida, no és blanc ni negre. És a dir, jo crec que el debat no pot ser deures sí o deures no, sinó el debat ha de ser perquè han de ser els deures. I el mòbil no pot ser mòbil sí a l'aula o mòbil no a l'aula, sinó el mateix, sinó per què o quin ús podem donar al mòbil. I l'últim era el del WhatsApp, que aquest podríem estar una mica més d'acord perquè sóc també patidora d'aquests grups de WhatsApps. En aquest país jo crec que ens hem arribat a veure una mica fins i tot l'enteniment, perquè ara em sembla que al Congrés hi ha una iniciativa, es vol discutir una iniciativa sobre la regulació dels deures, no? I quantes hores han de fer els deures. Jo només poso sobre la taula, estem segurs que els parlamentaris espanyols poden decidir quantes hores al dia un nen de 10 anys o un nen de 15 o un nen de 6 han de fer deures? Jo sincerament penso que això és feina dels centres educatius, és a dir, al final són els centres els que hem de fer el procés de reflexió, i nosaltres tenim orientacions als centres en aquest sentit de dir, escolta, en quin sentit té un deure? Un deure vol dir reforçar un aprenentatge que has fet a l'aula? Doncs si és per això, potser val la pena fer-lo. Un deure vol dir que el mestre et diu, mira, demà parlarem del cicle de l'aigua. Escolta, em pregunteu a casa, no? L'altre dia el meu em va venir, mama, la senyoreta diu que a veure si sabem com es diuen els arbres d'on surten les pinyes. Bueno, ho vam escriure, que això és un deure dolent? Jo crec que no. Per tant, el que ens hem de plantejar, quin sentit tenen els deures, per a què han de servir i en funció de cada alumne. Per exemple, els alumnes que tenim amb altes capacitats, que són alumnes que tenen molta capacitat, per què no els hi podem donar que a casa segueixin ampliant aquesta gran ànsia que tenen per aprendre? Per tant, no crec que hàgim de fer un debat públic sobre si deures sí o deures no. Aquest debat ha d'estar a l'escola, amb les famílies i amb els docents. El mateix que el mòbil. Aquí podríem estar, jo crec, 3 hores parlant del mòbil. Però jo crec que hem de començar a acceptar que aquesta generació ha nascut amb el mòbil a la butxaca. Entre altres coses perquè els pares els hi posem. Mm. Al final, els nanos, si no, fins que no treballessin, no en tindrien. Per tant, com que els pares els hem decidit un dia posar el mòbil a la butxaca i els pares el fem servir davant seu, encara que siguin petits, cada dia, el que hem d'intentar fer, almenys aquest és el nostre posicionament des de la conselleria, és dir, escolta'm, el mòbil pot servir... O al revés, o pot fer nosa o pot servir per aprendre. Per tant, ja que tenim un instrument que també pot servir per afavorir l'aprenentatge, que diu mòbil, diu tabletes, diu qualsevol tecnologia, per què no l'aprofitem? Llavors penso, escolta'm, nosaltres quan ens explicaven l'aparell circulatori era una fanyada, abans havies dibuixat a la pissarra que havies de dibuixar i havia passat l'hora. Escolta'm, i si els dieu, escolta'm, busqueu, no?, com funciona un aparell, és que t'ho veuen en directe. Per tant, no és tot ni sí ni no, és depèn. Això vol dir que poden estar xatejant durant la classe? No, però això ho hem d'explicar.
Gestionar.
Educar, no? Educar en el bon ús de la tecnologia. I això...
és que hi ha centres escolars en els quals la tablet és un
eina
absolutament imprescindible a la classe.
O sigui, les tecnologies són bones o dolentes?
La meva filla té dos iPads. El meu, el que vaig comprar per mi i que l'utilitza ella, i el de la classe, que també l'utilitza ella. I jo crec que això és una cosa bastant... extensa entre els joves d'aquest país.
Per tant, el que
és a dir, els estan ensinistrant amb la tecnologia que és pròpia de l'edat que estan vivint.
Se'ls ha de saber administrar i com gestionar aquesta tecnologia.
Perquè és veritat, i ara m'ha vingut un tema al cap, que evidentment que tenim problemes molt grossos damunt de la taula, no? com per exemple temes d'abusos amb l'ús del mòbil, però aquí els hem d'educar en un bon ús, que això no ho pot fer només el centre. És a dir, jo més d'una vegada he dit, els pares s'han de plantejar si un nen amb 10 anys, primer, si ha de tenir mòbil o no. Després, si el té, amb 10 anys, el mòbil ha de tenir accés a connexió a internet. Perquè, clar, li estem obrint la porta a tot. I no hi serem davant per controlar-hi. I un nano de 10 anys té la capacitat o el desenvolupament cognitiu apropiat com per saber què està bé i què està malament. No ho tenen. Per tant, això també ho hem de ser molt conscients. Ells, sense voler, doncs mira, fan fotos i pengen vídeos i pengen coses que són molt compromeses, però que això ho hem de començar des de petits. I també com a pare reflexionar si té sentit anar penjant fotos tot el dia dels nostres fills. Perquè clar, això queda allà. si tu sempre ho fas i damunt ho anem ensenyant i mira que he enviat al tiet la foto teva de no sé què, doncs bueno, ells, per ells això és normal.
Sí, el que passa és que com a administració jo no sé si han fet la reflexió de pensar que aquestes noves tecnologies i aquestes xarxes que són, que els nostres fills ja creixen amb això incorporat, són noves per tota la generació dels pares. I per tant, el risc, per exemple, del cyberbullying, que és una cosa absolutament nova i que no hem viscut, és algo per la qual necessitem preparació també els pares. I no sempre, o sigui, les escoles han incorporat les noves tecnologies com a eina educativa, però no han incorporat l'educació als pares en aquest sentit, que probablement necessiten un acompanyament.
El ciberassetjament ha estat un dels temes que ha mobilitzat aquests últims dies a les associacions de pares.
Bueno, de fet, s'han fet una iniciativa en què hi hem participat, de tota una sèrie d'anuncis, diguem-ho així, per ser conscient del ciberassetjament, no? I jo aquí, que, bueno, també crec que és una oportunitat per anar educant, a dir, escolta'm, al final tant problema té la persona que assetja com els companys que ho permeten. I per tant, en tot això hem de fer un procés d'aprenentatge, però el que és veritat és que les tecnologies ells les tenen, les fan servir i els hem d'educar en aquest ús. Les famílies, és seriós, crec que des dels centres, el Departament d'Ensenyament, i ara faré una mica de propaganda, doncs tenim una web específica per família, que es diu Família i Escola, i hi ha tot un apartat de l'ús responsable de les tecnologies. Clar, que no podem ni anar a cada casa, no? Perquè la nostra responsabilitat i competència és una altra, però la tenim. Per tant, animo les famílies, escolta'm, consulta Déu, allà hi ha experts, hi ha orientacions, hi ha de tot.
Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE a Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en companyia aquest dissabte del Joan Corbera, la Iva Anguera, el Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera i la convidada d'avui, la consellera d'Ensenyament, la senyora Mary J. Ruiz. Estem parlant de moltíssimes coses, jo crec totes elles molt interessants. Parlava dels perills del ciberbullying. Jo em ve al cap ara dues situacions, no? La que molts hem vist aquesta setmana mateixa, d'aquells pares esbatussant-se en un camp de futbol de les Illes Balears, amb un exemple lamentable i patètic, i un cas també que hem conegut aquesta setmana, una sentència d'un jutjat d'Almeria que ha exculpat a una mare que va ser portada a judici pel seu fill de 14 anys perquè li va treure el mòbil perquè no volia estudiar la criatura. Diu, jo no estudio, bueno, la mama li quita el mòbil i el nen de 14 anys denuncia la mama, el fiscal accepta la denúncia, Déu-n'hi-do, i acaba a judici. I al final un jutge amb dos dits de seny absola la mare, no? Déu-n'hi-do,
sí.
El problema és la fiscalia, jo entenc.
Bueno, sí, la fiscalia, la criatura, el mòbil, tot plegat, no? On estem arribant amb aquestes situacions?
El primer exemple que posava és molt paradigmàtic, perquè, clar, escolta'm, a l'escola potenciem l'esport saludable, l'esport que sigui per tothom, l'esport de valors. I llavors et veus uns pares que s'esbatussen, clar, escolti'm, doncs tot el que has construït a l'escola es desconstrueix en un minut d'un partit. Jo sempre dic que els pares haurien de ser molt... Bueno, els pares i tots, les mares i societat en general, dels referents que arribem a ser pels nanos. I per tant que els valors no es diuen, es practiquen. Per molt que diem, no, escolta, mites, no l'has d'insultar, i quan vagis a jugar, clar, si tu quan hi vas comences a insultar l'àrbitre, no sé què, ja li pots anar dient al teu fill que no insulti després. Per tant, jo crec que aquí sí que... A l'escola els estem ensenyant que els conflictes es resolen mitjançant el diàleg. No?
Un dels altres problemes recurrents que surten quan es parla d'escola en els últims anys és la manca d'autoritat dels mestres davant els nens i davant els pares. Com es soluciona això, sobretot quan anem cap a un sistema, i vostè ho deia parlant de la LOMCE, on les avaluacions moltes vegades semblen gairebé proscrites. De fet, aquest any a les escoles hi va haver un moment de cert col·lapse perquè les famílies estaven en contra de l'avaluació promoguda per la Generalitat, perquè s'havia criticat tant l'avaluació de la LOMCE que ja totes les avaluacions eren negatives i dolentes. Com es promou l'autoritat i com es fa l'avaluació perquè això no sigui vist sempre com una agressió?
A Catalunya el que sí que hem de dir és que en cap moment hem fet les avaluacions de la LOMCE, sinó que hem fet les avaluacions de la Llei d'Educació de Catalunya, i que, escolti'm, el 99% dels alumnes l'han feta. Aquestes famílies que tenen aquestes inquietuds, és feina nostra explicar-los per què és positiu l'avaluació, justament per allò que els deia, perquè et dona orientació molt bona si tu tens el teu alumne sisè de primària, perquè a l'institut on vagi vegin quines són aquells àmbits, aquelles competències que té més assolides i aquelles que menys ha de treballar. Per tant, al revés, ens esforçarem molt en explicar la bondat de les nostres avaluacions, que res tenen a veure amb la LOMCE. Crec que a vegades, com que es parla d'avaluació, doncs la gent ho ha barrejat tot i s'assembla un ou amb una castanya. I pel que deia de l'autoritat, clar, això és difícil i també ens ho hem de plantejar. És a dir, al final no hi haurà una llei que tu promulguis i dius, no, a partir d'ara l'autoritat del mestre s'haurà de respectar, que evident que s'ha de respectar, però sí que aquí jo crec que hi ha una feina molt gran que hem de tornar a posar en valor, la gran feina que fan els nostres docents als centres, perquè jo crec que durant anys moltes famílies han dit, escolta, miri, aquí jo li deixo el fill perquè me l'eduquin, i l'escola, doncs, amb tots els canvis socials i demogràfics i econòmics que hi ha hagut, doncs realment està fent un paper de tot, no? El paper d'integració, el paper de serveis socials, el paper d'atenció, doncs, a vegades a desestructuracions familiars. I jo crec que aquí hem de posar en valor, primer, que els pares no podem fer de mestres. I que malgrat a vegades els pares puguem tenir més titulació que un mestre, perquè mira, jo puc ser, no ho soc, però puc ser catedràtic amb no sé què, i el mestre resulta que només té un grau. Sí, però és que la didàctica de com ensenyar-li a llegir, per molt catedràtic d'astrofísica que siguis, no ho sabràs fer. Per tant, no és qüestió de qui té més titulacions, no, és qüestió de saber que el mestre té una feina imprescindible que tu com a pare no podràs fer o com a mare no podràs fer, i ell sí, i al revés, i que ell ha de fer una, i tu que has de fer una feina que el mestre no podrà fer en el teu lloc com a mare. Jo crec que l'autoritat comença per aquí, i és cert que en aquest país a vegades es qüestiona molt. Abans parlàvem del debat dels deures, i jo el que penso és que això també posa en qüestió la feina dels mestres, que estem qüestionant que tots els mestres de Catalunya posen els deures mal posats. Escolti'm, això no ho podem admetre, perquè no és veritat. Per tant, tots hem de començar a ser conscients de què significa el concepte d'autoritat, que no és autoritarisme, però que és molt necessari. És a dir, si al final tu no reconeixes el valor, la dedicació, la implicació i el coneixement que la docència porta, tenim un problema, malgrat jo crec que no estem en una situació greu en aquest sentit, però sí que jo crec que s'hauria de reconèixer més la feina.
Però bona part d'aquesta pèrdua d'autoritat del mestre no creu que ve dels propis pares, que deslegitimen els mestres davant dels seus fills, donant-li més raó als fills molts cops que no als mestres?
Segurament sí, és a dir, jo me'n recordo la meva època que el mestre em podia castigar traient-me de classe i potser s'havia equivocat el mestre, però és veritat que a casa meva mai ho havien posat en qüestionament. També hem de ser conscients, bueno, que hem canviat una mica els valors socials, i jo crec que com a pare sempre i mare sempre hauríem de donar suport als plantejaments que fa un docent. I després, si hi ha alguna cosa, escolta'm, per això estan les tutories, per això pots demanar hora i ves-ho, dir, escolti'm, què ha passat? No, com és que aquí en aquest examen ell sembla que s'ha esforçat molt i no... Però clar, que no pot ser, quan arribis amb la nota a classe, és que el teu mestre no t'ensenya bé. Escolta, no, el seu mestre fa bé la feina, potser hem de treballar en un altre sentit, no?
Això és un cas normal, ja no parlem del cas de que ve el pare i es tomaca a la professora o al professor,
no? Evidentment,
no?
Això,
que
és passant, no? Això és el tot inadmissible.
No estic d'acord amb el que diu el professor i bumba.
Això ha passat en molts pocs casos i aquí
però
sí
passa,
que hem actuat tots.
Leandro.
Sí, consellera, per què el model d'ensenyament trilingüe considera caducat i superat?
Doncs perquè aquí, ara em sap greu que necessitaré una mica d'explicació, perquè
no sé si
quan es...
Treure de context de la frase o...
No, sí, vaig dir exactament això, ara li explico el per què. Perquè aquest debat del trilingüisme, moltes vegades se'n fa un debat ideològic i no pedagògic. Jo el que parteixo és, l'objectiu quin ha de ser? Que els nostres alumnes, quan acabin el sistema, tinguin un bon domini del català, del castellà, de l'anglès... I llavors, això són tres llengües, això és trilingüe, però nosaltres volem anar més enllà, com diu la Unió Europea, que és i d'una segona llengua estrangera. Per tant, jo quan dic que és caduc és perquè fins i tot la Unió Europea ja té els documents de com treballar per un model plurilingüisme. En aquest sentit deia això. Després, si entrem, potser no m'ho he preguntat directament, però almenys he interpretat que era així, és a dir, el trilingüisme, tal com alguns partits el defensen, és amb un percentatge. No, escolti, vostè fent un 33% de català, un 33% de castellà i un 33% d'anglès garanteix un bon domini dels tres. Això pedagògicament és fals. Perquè no té en compte que cada alumne és un món, que té unes realitats diferents, que no cada alumne parteix de la mateixa realitat familiar ni lingüística. Per tant, el que defensem nosaltres és cada centre que ha de determinar en funció del seu alumnat i el seu projecte quin ha de ser el projecte lingüístic del centre. I si resulta que aquell centre ha de fer més anglès perquè doncs, és d'un entorn socioeconòmic que no es poden permetre extraescolars, escolta'm, estem trobant les eines perquè això sigui possible. Si resulta que s'ha de fer més català o al revés, s'ha de fer més castellà, però això, o sigui, un model estandarditzat exactament igual per tothom no ho garanteix. Jo aquí en aquests partits sempre els dic, escolti'm, si volen parlem de com millorar l'aprenentatge de les llengües, però no decidim des de la política. Oi que no decidim les hores de matemàtiques? Doncs tampoc hem de decidir les de llengües. El que hem de garantir és que quan acabi l'escolarització obligatòria tinguin domini de català, de castellà, anglès i comencin a tenir eines d'una segona llengua estrangera.
Això ho ha de decidir cada centre?
Perdó?
Cada centre ha de decidir aquests percentatges fet, en funció ara, de...
Sí, és que això és el que està passant.
La normalització lingüística el que ha fet és el contrari del que diu vostè, és dir, com que el català és la llengua que està en minoria, ha de ser prioritzat i, per tant, el castellà es fa només a les hores de castellà.
És
exactament
el
contrari.
No, és que no és cert que el castellà només es faci en les hores de castellà. No, però és que escoles a Catalunya en tenim 4.000. Hi ha escoles que només fan les hores de castellà en castellà i hi ha escoles que fan hores no castellà en castellà també, com ho fan en anglès.
Diguem-ho d'una altra manera, quan es va parlar d'una tercera hora en castellà, es va fer una guerra política d'això.
És que és justament això, perquè és un plantejament polític, no pedagògic. És a dir, el que no podem pretendre fer des de la política és pedagogia, perquè la pedagogia l'hem d'agafar, l'hem de deixar en mans dels pedagogs. També és veritat, i si miren l'últim informe dels usos lingüístics, últim, tenim poblacions a Catalunya on el 50% de la població diu la població que no sap utilitzar el català. Per tant, aquí tenim claríssim que la llengua potenciar és el català. I això qui ho ha de decidir és el centre. Jo no puc pretendre fer la mateixa política educativa en un lloc o en un altre. Per tant, jo el que em sap greu és que en determinats partits hagin volgut introduir una batalla ideològica en un model d'escola que en aquest país ha funcionat molt bé. És a dir, que en el seu moment haguéssim decidit que volem que hi hagi una llengua que doni cohesió, que també doni sentit de comunitat i que hagi sigut model d'ascensor social i que damunt hagi tingut bons resultats. És a dir, l'últim informe d'avaluació que va fer el govern espanyol per tot l'estat espanyol resulta que l'únic model com el nostre es fa a Catalunya, perquè el País Basc hi ha la doble xarxa, sabem que hi funcionava igual a València i funcionava igual a les Illes Balears. Doncs en coneixement de castellà, prova feta pel Ministeri, any 2010, ara no recordo, 2009-2010, però és l'última que es va fer, tenien més bon resultat de castellà els alumnes de Catalunya que els del País Basc, que els de València i que els de les Illes Balears amb un model diferent. I fins i tot tenien més bon nivell de castellà que altres comunitats monolingües. Per tant, jo el que demano és no posar en qüestionament aquest model. Parlem de com millorem l'aprenentatge de les llengües. Clar que sí, això ens hi trobaran sempre, cada dia, de fet, ho estem treballant. Però el que no podem pretendre és desmuntar un model que funciona, a més, amb arguments que no compartim.
Hi ha alguns partits polítics que van néixer amb aquest objectiu de qüestionar-lo aquest model lingüístic.
Sí.
Joan.
No, li volia preguntar, amb l'aprenentatge del català, té constància que a determinades ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona els alumnes surten sense l'adequat aprenentatge del català?
Els alumnes surten amb percentatge de coneixement de català. També és cert que en determinats llocs no amb el grau que hauríem de garantir. Per què? I agraeixo que hagi posat aquest tema sobre la taula.
Jo li agraeixo també que respongui que sí, com a mínim, perquè és la primera vegada que sento un responsable educatiu de Catalunya que almenys digui que passa.
Escolti'm, el resultat de les proves de competències bàsiques estan penjats a la web i tu tens centres on tens, on sí, encara tenim centres on hi ha un 30% d'alumnes que no assoleixen la competència bàsica, per tant no estic amagant res, a més és ben públic. Ara, deixi'm dir una segona cosa. El que hem de mirar és quins són aquests alumnes. Aquestes mateixes proves ens diuen aquí a Catalunya encara tenim molts alumnes que ens han arribat a mig procés d'escolarització. Per tant, si un nano t'arriba amb 10 anys al sistema educatiu català, que a més t'arriba d'un país que té llengua diferent, cultura diferent i grafia diferent. Home, clar, el que no podem pretendre és que quan aquest alumne et faci l'examen de quart d'ESO, que el fa, perquè el que no fem és treure'l perquè no computi, clar, que tingui un nivell de competència com un altre que porta des de P3 aquí. I sí, el que sí que ens indiquen les proves, jo crec que aquest és el gran èxit de l'escola catalana i que hem de posar en valor, és que quan un nano, encara que tingui un entorn sociocultural ni català ni castellà, és a dir, que siguin, la seva família sigui de fora, quan ha entrat a P3 i ha estat tota l'escola, ha fet tota l'escola a Catalunya, la diferència amb els alumnes que han nascut aquí és gairebé insignificant. Per tant, vol dir que l'escola funciona. En canvi, evidentment, no hi ha més diferència. Escolta'm, en alumnes que, doncs això, que han entrat als 12 anys al sistema educatiu, que a vegades alguns d'ells no havien estat mai escolaritzats.
I això passa només amb els estrangers o també amb fills de famílies castellanoparlants?
No, no, això passa amb persones que ens venen de fora i llavors tenim un col·lectiu, però això no té a veure amb la llengua, sinó amb estructures de pobresa, que hi ha determinades famílies que han entrat en un cercle de pobresa que ja és crònic, que, escolti'm, això no és un tema de llengua, això és un tema de necessitats socials. I o sigui, tots els, si vostès es miren els informes de l'OCDE, que per cert, aquí ja dic perquè no ho ha dit vostè, però ara m'ha fet recordar, la Societat Civil Catalana, em sembla que ha sigut, que ha fet un informe mirant PISA, no? I ha dit, i han arribat a la conclusió que els alumnes castellanoparlants, el nostre model d'escola catalana els perjudica perquè treuen pitjor resultat. Escolti'm, l'OCDE és la primera que diu que tu no pots desvincular els resultats educatius de la situació socioeconòmica del nano. Per tant, no és quina llengua parlen, el problema és quina realitat familiar tenen. Per tant, hem de ser molt conscients, entre d'altres perquè si fem anàlisis que no són bons, el que segur que no podem promoure és una bona política. Per tant, el que hem de veure és com ajudem en aquells alumnes que més ho necessiten. I aquests anys que hem anat fent millora en els pressupostos, no hem fet distribucions lineals. Hem donat més recursos en aquells centres que tenien més necessitats.
L'estudi del que parlava la consellera l'havia fet Convivència Cívica Catalana.
Sí. Perdó, perdó, m'he equivocat?
No, no, no.
Sí.
Jo ho matiso perquè queden les coses
molt bé. Clares. Sí, no, és important, doncs és important.
Sí, sí, amb alguns aspectes es confonen.
Sí.
Amb alguns aspectes.
Jo només he puntualitzat aquí de la consellera. Res més, jo no entro,
dit això,
en més detalls.
Vinga. Permís del moderador.
La pregunta.
Permeti'm, senyora consellera, que li faci una pregunta que no té directament res a veure amb el sistema educatiu, però indirectament també, no? Perquè des del govern central ha estat molt qüestionat i s'ha dit que des de les escoles catalanes estan formant els futurs ciutadans amb una ideologia independentista. Permeti'm que li pregunti sobre què li han semblat les declaracions, el reconeixement que ha fet l'exministre d'Exteriors, García Margallo, en el sentit de que ha reconegut públicament que el govern espanyol deu molts favors a governs estrangers precisament per haver-los demanat favors de pronunciament o de boicot en contra de tots aquells actes en favor del procés independentista català en països europeus. Aquest reconeixement, que alguns poden interpretar com un error del García Margallo i d'altres com una revenja cap al senyor Rajoy, com l'interpreta vostè? Com el veu?
Jo no sé si és error o revenja, més exactament igual, que trobo que és molt greu. És a dir, el que no pot ser és que davant el repte més gran que té l'estat espanyol, dit per ells mateixos, que és la relació Catalunya-Espanya, l'única resposta de moment que tenim o que sabem que tenim és aquesta, que anem devent favors a la gent perquè es posicioni en contra del que volem fer, que al cap i a la fi és que la gent pugui expressar la seva opinió, la seva voluntat sobre un tema clar, que és la relació Catalunya-Espanya. Jo crec que el que el govern espanyol hauria de fer és seure a taula. És a dir, jo aquest nou tarannà que semblava el nou govern, del nou diàleg, no l'hem vist enlloc. Ara torno a l'àmbit educatiu, que és el meu. Jo a l'última conferència sectorial d'educació vaig demanar, justament en relació al model lingüístic, que ja que s'havia de fer una modificació de la LOMCE, que també modifiquessin aquesta disposició addicional que algú ha dit ara dels 6.000 euros, perquè no té cap mena de sentit. A part de que no té cap efecte, no té cap mena de sentit. I la resposta va ser no. Vaig fer una primera petició, escolti'm, anul·li-la. No, vaig fer una segona petició, si no la vol anul·lar, aturi-la, fins que no arribem a aquest pacte. La resposta va ser també que no. Per tant, jo entenc que és del tot equivocada i inexplicable aquesta actitud del govern espanyol.
Iva.
Dos coses. Una primera pregunta que li volia fer ja d'abans.
Queden 3 minutets, Iva.
Doncs molt ràpid. Molt ràpidament. Aquesta setmana el ple del Parlament ha tornat a sortir un cert discurs molt en contra, molt crític, amb l'escola concertada, arran dels diners que suposadament s'havien desviat d'escoles bressol per l'escola concertada. I a
els pares d'escoles concertades han rebut durant els últims mesos de les seves escoles una carta, un manifest demanant que s'expressin en favor de l'escola concertada perquè se sent sola. Jo no sé si aquest govern hauria de fer més per respaldar aquesta escola. I després, d'una altra banda, i enllaçant amb el que comentava, què resposta se'ls dona als pares que demanen una primera escolarització, és a dir, la lectoescriptura en castellà, si no es fa per la via dels 6.000 euros?
I quants minuts tinc per respondre tot això?
Dos minuts.
Me'n sap greu perquè no arribaré tot.
Vostè és capaç, consellera, segur.
Intentaré fer un esforç de resum. Vinga, primer, no es tracta... o sigui, el cap cas, en aquell moment de gran dificultat per les finances, el que es va fer és garantir el pagament dels treballadors de les escoles concertades, que hem de recordar, perquè a vegades no ho expliquem prou, que el paga la Generalitat, és a dir, el sou dels docents de les escoles concertades els paga directament la Generalitat. Número 2, pregunta número 2. Escolti'm, aquest és un tema de model. Nosaltres som defensors de la Llei d'Educació de Catalunya i d'un model on la iniciativa social tingui un paper en la prestació de serveis públics. Primer, perquè Catalunya ha tingut una gran tradició, després perquè s'ha demostrat que s'ha fet molt bé, i tres, perquè en l'àmbit educatiu, escolti'm, aquest país fa centenars d'anys hi va haver entitats religioses que van fer escoles pels nanos que no podien anar a pagar-se la seva escola. Per tant, això s'ha de reconèixer. Durant la dictadura hi va haver moltes escoles que van mantenir el català i el model d'escola catalana, que eren privades en aquell moment, que ara són concertades, i gràcies a això també va ser, doncs, en aquell moment, doncs, una gran aportació que es va fer. I a partir d'aquí aquest país s'ha dotat d'això, d'escoles on la iniciativa social participa de la prestació d'un servei públic. Això ho diu la Llei d'Educació de Catalunya, ho seguim defensant, i a més amb tota contundència, perquè en el fons jo el que vull és un país divers, i per tant que les famílies tinguin capacitat de poder triar diferents models dins de l'escola pública i diferents models dins de l'escola concertada. I en aquí en altres sí que no ens trobarà mai confrontant un sistema amb l'altre, perquè no hi ha cap mena de confrontació. Per tant, tota la tranquil·litat a les famílies. Malgrat això, és veritat que hi ha partits que defensen totalment el contrari, i aquí jo crec que sí, que, bueno, que en el moment de la gent d'anar a votar, això s'ha de ser conscient, no?, del model de societat que defensa cadascú. I l'últim, el que vostè deia de la lectoescriptura. Escolti'm, oi que el que hem de garantir és que els nanos puguin llegir i escriure en català, en castellà i en anglès? Això és el que garanteix l'escola i això és el que hem de seguir fent. Aquest seria un debat llarguíssim, però poso un element sobre la taula. A vegades, no ho ha dit vostè ni molt menys, però a vegades sembla que aprendre català vagi en contra d'aprendre el castellà. Escolti'm, són dues llengües que venen de la mateixa arrel. Per tant, el que hem de, i això i tots els estudis, la transferència lingüística també, no? Escolti'm, si jo estic aprenent estructura gramatical, m'és igual aprendre-la en castellà, em serveix, en català em serveix pel castellà, també no em serveix per l'anglès, però sí que em serveix pel castellà. Per tant, el que hem de garantir és això. Oi que saben llegir i escriure en català i en castellà quan acaba l'escolarització? Doncs aquest és el nostre model, llengua vehicular en català, i garantir que al final de l'escolarització tinguem el domini d'ambdues llengües.
Molt bé, no sé si ho he fet bé en 3 minuts. Encara hi ha sobrat 10 segons.
Veu que bé que ho hem fet.
10 punts, enhorabona. Conseller Meritxell Ruiz, conseller d'Ensenyament, gràcies i molt bona tarda i moltíssima sort.
A vostès, moltes gràcies.
Gràcies també al Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Joan Corbera i Banguera. Tornem la setmana que ve, com sempre, al Converses Cadera Cope Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.